Bé, comencem. Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Gràcies, en primer lloc, per haver volgut venir una tarda plujosa d'aquestes que conviden a estar a casa. En el que és el acte, n'hi hem dit, acte inaugural dels 20 anys d'Ona Codinenca. Com sabeu, el 9 de gener d'aquest any vam fer 20 anys i hem anat celebrant-ho en petits actes. L'objectiu de la Junta i de la comissió organitzadora d'aquests 20 anys és fer 20 anys, 20 actes. No sé si hi arribarem, però aquest és el que dona el tret de sortida més institucional i més oficial. Qui tenim amb nosaltres? Doncs tenim la Neus Bonet i tenim la Blanca Déu Moles. Per què dues dones? Doncs també us diré que és una aposta personal. Volíem que ens apadrinés algú aquests 20 anys, que féssim un tret de sortida amb algú referent en el món de la ràdio, amb algú que des d'aquesta casa admirem. I en el meu cas vaig voler que fos una dona i vaig voler començar per la Neus, per un respecte professional absolut, i ella la vam trucar, ho vam fer a través del Col·legi de Periodistes i en cap moment va dubtar venir, per tant, moltes gràcies per ser aquí també.
Gràcies per convidar-me, només faltaria. I d'entrada, moltíssimes felicitats per aquests 20 anys i que sigui per molts anys més, sincerament.
Doncs ara us explicarem qui són elles. Comencem per la Neus, si hi ha alguna cosa que s'ha de rectificar, ho farem. Neus Bonet Bagant, periodista, presidenta de Ràdio Associació Catalunya i Premi Ofici de Periodista 2024, que és el màxim reconeixement que otorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya. La seva trajectòria comença al món de la ràdio local, ha treballat a Ràdio Salou, Ràdio Reus, Ràdio Popular de Reus i al Diari de Tarragona, però també a Cadena 13, Ona Catalana, i Catalunya Ràdio, on ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional. A l'emissora pública va ser la primera dona en dirigir el magazín El Matí de Catalunya Ràdio, la temporada 2008-2009, i des de 2013 i fins a la seva jubilació, el passat mes de novembre, conduïa els informatius del cap de setmana a Catalunya Ràdio. Ha compaginat l'activitat radiofònica amb la docència, ha estat a les universitats Pompeu Fabra, la Ramon Llull i també la Universitat Internacional de Catalunya i va ser degana del Col·legi de Periodistes de 2014 a 2019. És correcte?
Correctíssim.
I a la meva dreta hi ha la Blanca Déu Moles, que és vicepresidenta primera de Ràdio Associació Catalunya i neta d'un dels pioners de la ràdio al nostre país, que ens podrà explicar també alguna cosa curiosa d'aquest tema. Avui hem sabut, de fet, que Ràdio Associació ha batut el rècord de candidatures als Premis RAC, que al Xavi li agrada molt anar a la gala dels Premis RAC. Aquest any és la 25a edició i heu rebut 126 candidatures.
126 candidatures, no s'havien rebut mai. Ara li explicava en petit comitè que, clar, és el meu primer any com a presidenta de Ràdio Associació de Catalunya. De fet, encara no el compleixo, no? Blanca, em sembla que és el maig que hi va haver la... substituint en Jordi Margarit, que ha estat 26 anys a la cooperativa i president Ràdio Associació de Catalunya. Per tant, els meus nervis eren 25ens premis, no arribo al meu primer any, substitució d'una figura tan potent amb tota la feinada que ha fet en Jordi Margarit per Ràdio Associació de Catalunya i portava uns dies de molts nervis. I ahir, gairebé tocant la mitjanit, que és quan acabava el termini, la Marga Moles, la secretària i documentalista que tenim a Ràdio Associació, em va dir: hem batut rècord, hem fet 126. Aquesta nit he dormit com feia moltes setmanes que no dormia. Plana, plana, de veritat us ho dic.
Hem plantejat l'acte com una conversa. Jo aniré fent diverses preguntes, sobretot a la Neus, però començarem també per la Blanca i al tram final també farem una petita ronda per si vosaltres teniu alguna pregunta. Ho hem plantejat molt des de l'ofici i el mitjà. No tant a nivell personal, perquè com dèiem, la Neus es va jubilar el mes de novembre, darrerament li han fet moltes entrevistes també a nivell personal, a nivell de trajectòria, i són totes consultables, per tant tampoc cal que ens repetim. Aquest any és un any especial per Ona Codinenca, el 9 de gener vam fer 20 anys, però l'any passat ho va ser per tota la ràdio, perquè es van complir aquests 100 anys de ràdio a Catalunya, i aquí és on entres tu, perquè veu fer des de Ràdio Associació una tasca molt de divulgació de qui van ser els pioners de la ràdio al país.
Sí.
I el teu avi, la teva àvia, tenen un paper singular.
Sí, en realitat va ser el meu besavi, que era Eduard Rifà, Juntament amb molts altres pioners, sobretot destacaríem Rostensen Noble, el Pau Llorenç, l'enginyer Guillem García, aquests quatre van ser els que van començar a pensar, bueno, a veure, què està passant a Anglaterra, què està passant a Alemanya. Eren gent que, sobretot, bueno, puc parlar en el cas del meu besavi, doncs li tocava viatjar perquè era un industrial del tèxtil i sabia, també és veritat que ja tenia certes inquietuds per temes així més elèctrics i havia, de fet, havia fundat ja una empresa que es deia Radiolot. Ell va ser el primer que, o sigui, el nom, ell tenia l'empresa Radiolot i comercialitzava llanternes. És per això que a Catalunya moltes vegades a les llanternes en diem lots, per la seva empresa. I llavors es movia per Europa i va dir, home, hem de fer una ràdio a Barcelona també. I llavors es van anar als enginyers, hi havia, s'havien fet ja proves a la Universitat de Barcelona i tal, i van fundar Ràdio Barcelona l'any 24. Sí. Van començar el 23 a parlar-ne i el 24 ja van fundar Ràdio Barcelona. I llavors ella deia, la neta és perquè entre les celebracions del centenari vam fer una gran festa al Palau de la Música, hem fet dos documentals, un podcast molt, molt interessant, no, que de fet el podcast està basat en les memòries que va escriure la meva àvia, que era la filla de l'Eduard Rifà, parlant de la figura del seu pare i arrel de parlar de la figura del seu pare doncs, també explica molt bé els inicis de la ràdio. Vam aprofitar per reeditar aquest llibre. És per això que tu deies la neta, soc la neta de Josefina Rifà i vas neta de l'Eduard Rifà. Sí, sí, sí.
Què ens queda? Ha quedat claríssim. Què ens queda d'aquella ràdio? Què té en comú la ràdio d'ara amb la ràdio de fa 100 anys?
Les programacions són bastant similars. Hem recuperat moltes de les programacions que hi havia i no difereixen gaire. Fa 100 anys l'Eduard Rifà va crear, el seu besavi va crear una revista que es deia L'Instant, on intentava colar articles perquè ja es queixava que la gent jove no escoltava la ràdio. Estem parlant de fa 100 anys. Jo crec que estem una miqueta en la mateixa situació. Ja et dic, les programacions no han variat moltíssim, no han variat gaire, es continua fent. Les queixes de molts dels oients en aquell moment eren per les interrupcions publicitàries, cosa que continua passant avui en dia, molta gent es queixa. És per això que ells, per exemple, van treballar molt el que era el patrocini, que era una manera de no interrompre, per exemple, doncs, l'emissió d'una òpera des del Liceu i aconseguien, que és un dels anuncis que tenim, que hem rescatat, que l'aspirina, no, Bayer, ho patrocinés sencer, de manera que no fos interromput, perquè en el fons això eren emissores privades. Els que van posar en marxa ho posaven amb una voluntat de fer arribar la llengua, la cultura arreu del país, però també amb una idea de benefici. Què hem canviat? Home, em sembla que no se'ns escapa el ràpid canvi tecnològic que hem viscut. Jo, per exemple, que no sóc nadiua tecnològica, m'he hagut d'adaptar al caset, primer el Nagra, després el caset, el Revox, el minidisc, i ara ho fem tot amb un mòbil. Jo, clar, el que ens ha permès ara la tecnologia fa 100 anys no existia. Penseu que una de les curiositats que explicam en un dels documentals és que van haver de demanar per tirar cable des del Tibidabo fins on era llavors Ràdio Barcelona, és a dir, el carrer Casp, van haver de demanar permís a 144 veïns. És a dir, imagineu-vos, anant picant porta per porta, escolti, ens deixa posar una antena en el seu terrat, sisplau, 144. És que el gràfic és espectacular. Avui això ja és història. Però en el que és la programació, jo crec que en el que és la gent que s'hi volca i que hi treballa, especialment molt en l'àmbit local, és la mateixa il·lusió de la gent que van començar aquest geni.
Ara que parlaves dels formats, amb la vida d'Ona Codinenca n'hem tingut dos, el minidisc i MP3. I ara que hi ha l'Àlex mira aquí, segurament recordaràs aquell debat aferrissat que vam tenir sobre per què havíem d'optar i al final vam dir el minidisc perquè MP3 no tirarà. Uns visionaris. Al cap de res tothom anava amb MP3.
Però és que és molt difícil, perquè va anar molt ràpid i hi va haver molta competència tecnològica. A nosaltres a Catalunya Ràdio també ens va passar això, de dir, no, minidisc va durar poc, els altres a l'MP3, no. Com molta gent, quan va començar i va haver internet, molta gent deia, això durarà dos dies. Què dius? visionaris també. Vull dir que, clar, cadascú va tan ràpid que et costa molt d'adaptar-te. Costa, però no ho negaré.
Es manté, per això, la ràdio com el mitjà amb més credibilitat. Almenys hi havia un estudi del CAC de finals de l'any 2022 que deia que per certes franges d'edat la ràdio encara és el mitjà que té més credibilitat. Què fa que es mantingui així?
Una, que és la credibilitat d'un mitjà que ha sabut treballar durant molt de temps precisament per la credibilitat. Després la proximitat, és a dir, quan jo, per exemple, vaig començar a Ràdio Reus, era molt més difícil, o Ràdio Salou, exercir el periodisme que des de Barcelona. Des de Barcelona tu, amb tots els respectes del món, li pots dir coldoll a algú i és molt difícil que vingui. Aquí estàs fent periodisme pels teus convilatants, per les persones de les quals tu formes part d'aquest ecosistema i que te les trobes cada matí esmorzant als mateixos llocs o que allà on vas a buscar tu les teves fonts informatives són els teus convilatants. Per tant, per mi, quan la informació local era treballar amb nitroglicerines, i això ho tenim molt ben confirmat, ho tenim molt... I la credibilitat el que fa és que la gent es refiï d'allò que dius. I si tu, per més que s'enfadi alguna vegada alguna persona, allò ho tens confirmat i contrastat i li pots demostrar, és com treballes la responsabilitat i la credibilitat. I és un mitjà que encara ara, i amb gent més jove que jo, per exemple, sempre a vegades et diuen, bueno, és que ho han dit a la ràdio. Jo dic, bueno, quina ràdio, saps? Però encara és, la credibilitat és el número 1. Avui, que hem tingut l'assemblea de la ràdio privada, encara ara les dades, molt més recents, no només del CAC, el nivell 1 de credibilitat en mitjans de comunicació és la ràdio.
I com es casa aquest fet, sobretot en el món local, d'assegurar-te molt el que has de dir en un moment en què la voràgina informativa i el soroll de l'entorn cada cop és més gran?
Sobretot, jo el que penso, tant periodisme, més igual si és ràdio, que si és premsa, que si és televisió, és la pressa. No podem, periodisme i pressa no són amics, són antagonistes. Per què no podem anar de pressa? Perquè quan vas de pressa acabes comprant, no? Allò de dir, bueno, és igual, diem-ho, no? A mi m'ha passat moltes vegades, cap de setmana, fins a jubilar-me, jo em vaig jubilar, malauradament, el cap de setmana que hi van haver les inundacions, hi va haver la Dana al País Valencià. I clar, deien, bueno, és que el pàrquing de Bonaire està ple de cadàvers. Qui ho diu, això? Bueno, ho diu tothom, no? Qui és tothom? No, bueno, però és que clar, som la ràdio pública, no ho estem dient. Ho tenim contrastat? No, doncs no ho direm. Mentre jo estigui aquí no ho direm. Costa molt. I després he vist que no n'hi havia. O si n'hi havia, encara no ho hem descobert, però no n'hi havia. Llavors, presses no. Ho diu tothom, m'és igual. O sigui, la pressa no és associada a una bona informació.
Que no siguem nosaltres els que ens precipitem. Si no, algun altre es precipita, que no ens condueixi a abocar-nos allà.
A abocar-nos allà, perquè és que tothom ho diu, no? O sigui, les xarxes en van plenes. Les xarxes no són mitjans de comunicació, les xarxes són canals de comunicació. És a dir, quan tu et refies dels mitjans locals o et refies dels diaris que compres, és perquè saps que contracten periodistes, que contrasten les fonts i que, per tant, hi ha una credibilitat. I que, si no, també, si t'equivoques, que ens hem equivocat tots a la vida, només faltaria, rectifiques i ho rectifiques públicament. I allò que hem dit no era cert, ens ha vençut la pressa, allò que hem dit no estava contrastat, etcètera, etcètera. Però s'ha de poder fer amb rigor. I el rigor sense periodistes no funciona. I t'has de fiar dels mitjans que contracten periodistes. És així?
Dèiem, la ràdio ha anat evolucionant, al mateix temps han anat sortint altres... Estic entenent, Pau. És que és com si... Jo quan veig el Pau en tinc indicacions de ràdio. Dic, la ràdio ha anat evolucionant, han sortit nous mitjans, ja la cançó mítica Video Kill de Radio Star s'ha volgut enterrar molts cops a la ràdio, però segueix subsistint i fins i tot creixent. Estem en un bon moment radiofònic?
Jo no crec que estiguem en un mal moment. Semblava això que dius, eh? Fa poc em feien una pregunta, em deien, si tu fossis metge i la ràdio es presentés a la teva consulta, què li diries? Dic, home, si un pacient que té 100 anys pot venir a la meva consulta, li diria, doncs, cuidis el colesterol i torni l'any que ve. Vull dir que tan malament no estem. Ara, També t'he de dir que ens ha ajudat molt el podcast. La gent diu, no, és que el podcast no és ràdio. Mira, jo no entraré en si la missió ha de ser lineal o no, tens el permís i la possibilitat de poder baixar-t'ho quan tu necessites, les situacions de contractacions laborals precàries que fan que els ritmes de treball han canviat moltíssim i els horaris de treball han canviat moltíssim, allò que no pots escoltar però que t'agradaria, tu pots baixar quan tu vols. Jo crec que el podcast ens ha ajudat moltíssim en que la ràdio continuï viva. I de moment, les grans cadenes continuen apostant per la ràdio. I si us hi fixeu, els diaris també han adoptat en part tot el factor multimèdia, és a dir, fan stand-ups des de llocs on hi ha problemes o des del Mobile World Congress, també fan reportatges, public reportatges en molts casos, però també reportatges multimèdia. Vull dir que tot això, d'alguna manera, jo crec que ens ha empès a tenir una ràdio encara més forta. La demostració és que cada lectura de la Saudi General de Mitjans, en lloc de dir-nos si Catalunya Ràdio té menys o RAC1 té més, el que sí ens diu cada vegada és que tenim més oients de ràdio en català. I, per tant, això és boníssim.
De fet, els mateixos mitjans aposten per crear els seus propis podcasts. No? El diari Ara n'impulsava, el diario.es també en fa. Catalunya Ràdio té també la seva programació de podcasts que no passen per l'antena convencional.
Sí, perquè hi ha una sèrie de públic que ja no té, la gent més jove no té aquesta escolta. L'última vegada que vaig donar classes, que ho vaig haver de deixar per X motius, a la Internacional, el primer dia que vaig arribar, els meus alumnes, tercer de periodisme, que escolteu en ràdio? No escoltem ràdio. Doncs com us informeu? Per les xarxes? Ah, molt bé. Que és un element a tenir en compte, perquè hem de posar bona informació a les xarxes com a canal de comunicació per poder arribar a la gent jove. Escolteu podcast? Sí. Per tant, sí que hi ha. I poden escoltar podcast d'una hora, una hora seguida. Per tant, no és que no els hi agradi l'àudio, al contrari, és que potser no hem estat capaços de saber què volen, què busquen. I els podcasts sí que han estat, perquè, per exemple, la majoria de consum de podcast, que era salut mental, salut reproductiva, etcètera, etcètera. Vull dir que sí que hi ha un interès, però hi ha un interès molt determinat. I és veritat que amb el pas del temps, el titular de la notícia, si ara aquí fora cau un arbre perquè fa molt de vent, el tenim tots aquí. Després, el per què ha caigut ja el buscarem. Si tenim interès a saber si ha caigut o no, millor a mi no m'interessa, a vosaltres sí. Però que el titular ja el tenim. El que hem de fer i aprendre a fer a través del podcast i els informatius de les grans cadenes és posar context, que és el més important. No només què passa, sinó per què passa.
És aquest el paper que hem de reforçar amb un món farcit de fake news? Quina actitud hem de tenir en un moment en què fins i tot a nivell local ens trobem que sovint corren discursos que no són reals o que són interessats?
No pressa, contrastació de les fonts i explicar les coses amb la màxima en rigor i honestedat. Jo crec que aquí els mitjans locals ara mateix en contra de les notícies falses hi tenen un paper fonamental, perquè és on neix el principi de conciutadania i de democràcia, és en les ciutats, en els pobles, en les localitats, dieu-li com vulgueu. I és aquí on la gent es refia del que li diu l'emissora de més pròxima. I aquí és on s'han de combatre. És a dir, això que corre per aquí no és cert per això, per això i per això. És molta més feina, no us penseu que és tan fàcil dir-ho així com la feina de desmuntar discursos interessats i especialment de l'extrema dreta. Però s'ha de fer i s'ha de poder fer des dels mitjans locals com a base, per mi, és la meva opinió. Jo ho tinc claríssim.
Tu, Blanca, si en algun moment vols intervenir, m'ho dius,
Gràcies.
Com ha canviat, amb tants anys d'experiència, la rutina periodística amb la irrupció de les xarxes socials i tots aquests missatges que no paren d'arribar? No hi ha un moment de tancament, de dir, bueno, ara fins demà no ens tornen a arribar missatges nous. Amb una trajectòria de més de 40 anys, com ho has viscut, això?
Ho vius amb molt estrès, és la veritat, perquè, com tu dius, mai pots desconnectar, perquè és permanentment, sempre, i després la irrupció de canals com les xarxes socials, que, clar, els corren com la pólvora. Vaig assistir a un seminari on es veia exactament com Vox capta determinades converses, com si ara tu i jo tenim una conversa i, no sé, ens estem molt enfadades per una decisió de l'alcalde. Posem per cas, Si detecten que aquesta conversa que tenim nosaltres, a més, és bastant pujada de to i els interessa políticament, s'hi posen a través d'un vot, evidentment, i llavors tot això fa un spam espectacular. Per tant, s'ha de tenir molt en compte, no? com circulen les coses a les xarxes socials. Jo no les vull criminalitzar, perquè tothom diu, no, és que criminalitzem les xarxes socials. No. Per mi penso que han estat el canal també, perquè molta gent que fins ara no tenia veu als mitjans de comunicació habituals o als diaris, havies d'escriure una carta, el consell editorial havia d'acceptar que te la publiquessin, doncs ara tots podem tenir opinió i la nostra opinió pot ser tant o més respectable que la de qualsevol altra, però per opinions no ens movem. És a dir, i el periodisme s'ha de reivindicar en aquest aspecte, sobretot a fer bé la feina. Jo sempre ho dic quan em diuen, no, bueno, però ara tots podem ser periodistes, no? El periodisme ciutadà. No sé. Algú creu que hi ha un ciutadà dentista? És a dir, algú que avui li fa mal es deixaria arrencar una dent pel primer que passa pel carrer? No. Ens deixaríem operar una orella o curar una ferida per algú que no és metge? No. Per què amb el periodisme tothom s'atreveix? Per què tothom es pensa que qualsevol pot ser emissor d'un missatge? Emissor d'un missatge sí, però de quin missatge? Amb quina font contrastada? I qui ho diu? Per mi sempre és, quan últimament, que no, tornant al que tu deies, que no s'acaba mai, no? Jo entrava a treballar a les 3 de la matinada i la persona que jo substituïa em deia, bueno, és que acaba de sortir, que tal, i no sé què fer. Bueno, però qui ho diu això? Sempre és, qui ho diu això? No ho sé, ha sortit a un portal digital. Quin portal digital? Postal? Doncs no. Bueno, però és que ja corre com la, bueno, però és que corre com la pólvora. Vull dir, t'has de poder quadrar un moment. I és veritat que després també et trobes de, ai, Catalunya Ràdio, he passat un quart d'hora i encara no he dit res d'això. Doncs no, no ho hem dit. Fins que no ho hem tingut contrastat, no ho hem dit. I ja està. I la credibilitat es guanya a base d'això i es perd en 5 minuts. Perquè el dia que fas cas i te, no? Una anècdota que ens va passar a nosaltres. Venècia, hi ha aigua alta. Els turistes van amb l'aigua fins al coll, bueno, un drama. Vam trucar al corresponsal de Roma i diu, no em consta, però ara ho miraré. No, truca, però ja has d'entrar ja i dir i tal, tal. Va entrar, va dir i tal. Era mentida. Algú que s'avorria, no? Va posar i nosaltres hi vam caure de quatre potes. La credibilitat la pots perdre en 5 minuts, una cosa que t'ha costat, que ha costat a tot l'equip que treballa, perquè no és una cosa personal, perquè la ràdio, jo sempre he defensat que és la màxima expressió del treball en equip. Per tant, som tots els que estem embarcats en una història que ens ha costat molt de construir i que en un moment determinat ens la podem carregar per una cosa de dir, un moment, a qual alta? És l'època que pugui ser, no? Ha sortit en algun teletip? No. Hola? No, però és que ho està dient tothom. A mi què m'importa el que està dient tothom?
I corporativa també, no? D'equip i al mateix temps corporativa. Si tu i jo compartim graella, però una de les dues es precipita, per l'altra també en queda esquitxada.
Rebem tots, clar que sí.
Aquí ens passa molt amb la carretera, a nivell intern, quan hi ha accidents, si, i això els companys de la ràdio saben, que jo sempre dic prudència fins que no tinguem confirmació aquí. No es publica res perquè si fas cas a Radio Patio hi han 3 morts sempre. I algú sempre passant ha vist una manta. I sempre diem, no, fins que no tinguem confirmació oficial aquí no anunciem res. Podem dir que hi ha retencions perquè hi ha un accident i tant. Però ja direm què hi ha passat quan algú ens expliqui què hi ha passat.
Hem hagut de ressuscitar molts morts quan els atemptats d'ETA. No, perquè hi ha una font que diu que són 14. Després potser només són 9, lamentablement, no? Però bueno, hi ha un moment que la gent que ens escolteu, la gent que escolta, o jo quan escolto, no som tontos, no? I dius, de 9 a 14, és veritat que quan hi ha un atemptat és una cosa tan bèstia que a vegades és molt difícil, però passa allò de he vist tantes mantes, quan moltes vegades aquestes mantes són de persones que estan ferides crítiques o ferides greus, que se les han endut i que afortunadament doncs, no han acabat morint, no han acabat sent unes víctimes de l'atemptat. Però d'això, a la meva època, així també. Dic que sí, és les fonts quines són? Doncs són les fonts oficials. I si no, són les fonts de que tu estàs allà i ho veus i que pots parlar amb algú i pots dir el responsable de trànsit que en aquest moment està aquí ens ha dit que no ens ho pot dir, però que sembla que seria un mínim de 3 persones mortes.
Per què és important que hi hagi mitjans de comunicació locals i, en el cas com el nostre, mitjans de comunicació locals públics?
Mitjans de comunicació local, la majoria són públics, no? Alguns
sí,
són privats.
Sí, n'hi ha algun però... de privat, però l'exemple que tenim més proper segurament és el del 9FM.
Bueno, perquè quan tu estàs treballant des de Barcelona, Madrid, clar, el teu univers de notícies és immens, perquè has d'atendre la informació internacional, l'econòmica, el context, etc, etc. Llavors, el que fa o el que interessa als convilatans és això, però també la seva vida diària, què passa amb les escoles, si demà podrem sortir o no, què està passant a les obres, què ha passat a la Rambla que ens l'han canviada, no sabem res del projecte municipal de no sé què. Això, quan treballes des d'una emissora d'àmbit nacional, és molt difícil. I sí, sempre acaben sortint les puntes, no? Quan els veïns es manifesten, quan hi ha un assassinat, quan hi ha una cosa com molt puntual, però el dia a dia la gent necessitem estar informats. Jo necessito estar informada, visc a la Vila de Gràcia i vull saber què passa, no? Que tinc un mig carrer, una gent que fa molts anys que està ocupant i ara el barri està pintat. Clar, això a mi Catalunya Ràdio no m'ho dona, se m'ho dona Ràdio Gràcia, sí? Perquè clar, són els que estan a la proximitat i que diuen no, això o m'ho dona el diari independent, que és el que més o menys és el mitjà de referència.
Quina funció hem de tenir més enllà de replicar notes de premsa?
Això va molt lligat a que es doti les emissores, no? Que es doti, que es pagui la gent que hi treballa, i que puguis tenir temps suficient i treballar d'alguna manera, perquè clar, jo tinc amigues, no? Que han de fer cada dia 2 pàgines de diari soles i és molt difícil poder-ho fer tu sol en una jornada laboral si a més intentes conciliar una mica. Què acabes fent? Treballes un tema perquè tens les teves fonts, però no surten cada dia temes d'investigació, lògicament, llavors hi ha un moment que repliques notes de premsa. Això és dotació de recursos a les emissores perquè la gent pugui treballar amb uns mínims, si no arriba un moment que dius vinga, hi ha caps de premsa de tant d'institucions com de partits polítics que se'n foten de nosaltres, perquè fan apostes de a veure si la nota sortirà exactament com està redactada per el partit polític o l'Ajuntament, o si s'haurà redactat dient, no, allò que fas, que llegeixes la nota i dius, ah, mira, avui han aprovat això, que era molt interessant, bla, bla, bla. Que ho sapigueu, perquè és veritat.
De vegades, quan l'actualitat ens absorbeix tant, acabem deixant perdre les històries humanes, les històries més socials, no? Que jo penso que aquí també a nivell local tenim una feina important i maca de recollir aquesta part de la història que si no l'expliquem nosaltres acabarà desapareixent.
Sí. Jo he vist en l'evolució del periodisme últimament que hem tornat a fer el que feia als inicis a la ràdio, era explicar històries de vida. I ara tornem molt als testimonis. Ara veiem molt gent que explica doncs, el seu procés amb una malaltia, gent que explica processos dolorosos en l'adopció, aquests testimonis. Però després hi ha la part que per mi és molt important en la ràdio local, que és el de la memòria històrica, no? I de la memòria viva. És a dir, recollir els testimonis de la gent més gran que sap què ha passat, com s'ha transformat tot. Ah, jo tinc una mare que ara, si tot va bé, el maig en farà 95. Doncs a vegades quan sortim al carrer i anem per Gran de Gràcia i em diu això abans havia estat i aquí havíem vingut, havia estat un lloc de referència de l'associacionisme i tal. I diu, i ara què hi és? Dic, Neil, són unes ungles. Com que fan ungles? Sí, mare, pinten ungles. Ah, d'acord. Però aquesta memòria a mi m'interessa molt. Perquè és veritat que les ciutats i tots ens transformem i les transformacions no són bones ni dolentes en si, sinó que és el producte de com hem anat evolucionant. Però la memòria històrica per mi és molt important, la veu de la gent que ho ha viscut, no? Qui millor que aquestes veus, que aquests testimonis.
poder-les conservar a l'arxiu i consultar-los i que les
entrevisten i que siguin... Nosaltres això ho fèiem molt a Catalunya Ràdio últimament perquè val molt la pena, la veritat.
Parlàvem de la funció dels mitjans locals. La revista del Col·legi de Periodistes d'aquest mes precisament posava en valor que els arrel de l'experiència de la Dana va córrer molta desinformació perquè el País Valencià no té el teixit de mitjans locals que té el nostre país. Llavors la gent no sabia on s'havia d'anar a informar. Els mitjans, en aquell cas, tampoc a punt, fa poc que ha arrencat, tampoc tenen un univers com tenim nosaltres de mitjans nacionals. També hi som per això, no?
Sí, home, la Dana jo crec que ha estat un dels millors exemples de la importància de les emissores de proximitat i després de la possibilitat de tenir a casa, que a mi sempre se n'enraien, la gent més jove quan he de treballar se'n fot, perquè jo un dia vaig comentar que a casa tinc espelmes, tinc mistos i tinc un aparell de ràdio amb piles. Clar, tothom em va mirar en plan... l'abuela cebolleta. La Dana ha demostrat que si la gent hagués tingut un aparell de ràdio amb unes piles, haurien rebut informació molt més directa, perquè quan hi ha una catàstrofe natural com aquesta, cau tot. I quan cau tot, quan cau la cobertura, no som ningú, estem incomunicats completament. Per tant, us ho recomano, que tingueu un aparell de ràdio amb piles, unes espelmes i uns mistos. I la Dana va ser l'exemple d'aquestes dues coses. I és veritat que com que a punt no tenia la xarxa, no vam poder fer el paper que hauria fet Catalunya Ràdio en el seu moment. I dic Catalunya Ràdio perquè nosaltres estem dins dels programes de protecció civil, o sigui, estem obligats a fer-ho, només faltaria. No ho tenien. Clar, quan tu la teva emissora de proximitat no cobreix perquè seran en què tots els postes de radiofonia han caigut, no tens la possibilitat de connectar. I si encara pots connectar, no tens a casa un receptor com per poder-ho fer.
De fet, nosaltres com a una codinenca que també estem al DuproCim, el programa de protecció civil local. De fet, fa poc vam fer fins i tot un simulacre d'incendi aquí a l'Ajuntament de com haguéssim hagut d'actuar com a ràdio en aquest cas. I això que deies de ser àvia, el Pau m'ho corroborarà ara, però per l'1 d'octubre vam comprar cable telefònic per si perdíem la xarxa d'internet, perquè com que no sabíem com anirien les coses, vam fer tants plans A, B, C, D, que vam comprar no sé quants metres de cable telefònic, que si algú en vol, els tenim a la ràdio, perquè no els vam haver de fer servir.
Guardeu-los.
Guardeu-los, no se sap mai.
No se sap mai, no. Perdó.
Sí, sí. Ho apuntaves abans, la proximitat com aquesta arma de doble fil, no? Parlem de coses molt properes, les coneixem molt, potser a vegades les coneixem massa, però al mateix temps molts cops hem de ser molt prudents perquè estem fent una notícia d'algú que demà quan anem a comprar el diari ens el trobarem de cara.
Jo ja et dic que és la responsabilitat màxima. És veritat que això t'ajuda molt quan comences amb una emissora local, aprens tots els processos productius. És a dir, jo treballava a les tardes en el seu moment a Ràdio Popular de Reus i anava jo no, en aquell moment amb una girafa, amb un nagre, gravava la notícia, tornava, l'escrivia i l'endemà l'informatiu del matí la locutava. O sigui, aprens tots els processos productius, però en periodisme també aprens això, de dir, bueno, un moment, que hem d'anar a parlar de no sé qui, que és un pope de la ciutat i que no li agradarà, perquè no li agradarà, però ho tenim contrastat, sí, sí, trucaves al jefe, escolta, això, sí, sí, ho tens, però ho tens contrastat, sí, sí, per tant, perfecte, ho donem. Però l'endemà te'l trobes i molta gent no li agrada veure reflectir dels mitjans, no li agrada com ho has dit, li ha semblat que la insinuació portava el seu descrèdit. I jo sempre dic que les paraules poden desmuntar, no? I perjudicar molt reputacions de persones i famílies. Per tant, per mi el periodisme sempre ha estat una cosa d'una màxima responsabilitat, perquè una campanya de descrèdit contra algú, com fan ara moltes vegades l'extrema dreta contra algú específicament, costa molt que després surti en la mateixa capçalera, en els mateixos titulars i en la mateixa repercussió que va tenir el titular d'entrada, quan era mentida, no surt mai. O sigui, tu dius... no sé, la Raquel Cull d'Olla i surten titulars, no? Neus Bonet ha dit Cull d'Olla a la Raquel. Si això és mentida o és una corrupta i això és mentida, setmanes després, quan s'ha investigat, o mesos o anys després, ha passat pels tribunals, bla, 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 no surt cap titular que digui l'acusació de corrupció contra... No, serà un breu, així, no? O un breu en l'informatiu o un breu en els diaris. Per tant, periodisme és molta responsabilitat. Vull dir que a vegades fa més mal un atac d'aquestes característiques, una paraula o una campanya d'aquestes característiques que un ganivet.
Ara obriré un bloc de preguntes que són més de gènere. Jo el meu guió m'ho he titulat Com a dones i ràdio. Us deia al principi que era una aposta personal que la xerrada inicial la fes una dona. La Federació de Mitjans de Comunicació Local de Catalunya feia públic aquest 8 de març, aquí hi ha l'Eduard, que és el president de la federació, que només un 32% de les ràdios locals catalanes estan dirigides per dones. En municipis de 5.000 a 10.000 habitants, aquesta xifra sí que és del 45% de direccions femenines a les emissores, però a mesura que puges, això baixa. En ciutats de més de 100.000 habitants, només un 18% estan liderades per dones. Què passa aquí? Tenim un sostre.
Bueno, nosaltres tenim molta enveja perquè sou les emissores locals els que tenim més dones dirigents mitjans, perquè el que és en l'àmbit nacional, dones dirigint mitjans, més enllà de l'Esther Vera, tothom em diu, no, la presidenta de la Corpo és una dona, sí, però és una dona, però a la direcció de Catalunya Ràdio i TV3 són homes, a la direcció de RAC1 són homes, tots són homes. Sou vosaltres ara en l'àmbit local que teniu més dones dirigint emissores. Per què passa? Aquí hi ha múltiples factors que s'arrosseguen de fa molt de temps i un d'ells és obvi, i jo sempre ho he explicat, jo he pogut fer moltes coses professionalment a la meva vida perquè no tinc fills. I aquí és on les empreses no han apostat, les públiques, evidentment, perquè els hi toca, però la conciliació de la vida laboral i familiar és molt complicada en el cas d'una dona. La majoria de les meves companyes, totes s'han reduït la jornada laboral per cura de fills. Això vol dir també que no han cotitzat, que no es podran jubilar als 65. És tot una cadena. I arriba un moment que les facultats estan plenes de dones, les redaccions estan plenes de dones. A la que puges als estadis, caps de secció no n'hi ha gaires, i a la que poses en l'àmbit directiu no n'hi ha ni una.
I a la que vols escoltar la ràdio al matí?
Tampoc.
Tampoc.
No, però jo he estat cap de programes a Catalunya Ràdio, permet-me la referència, i he estat en reunions que es convocaven a les 6 de la tarda, i estava perfectament convençuda, perquè era l'única dona que estava en una reunió amb 14 persones, 14, que era per no arribar a casa i haver de banyar els nens. Jo ho sento, però és molt personal, perquè pensava, què hi fem aquí a aquesta hora? Si podem dinar. Són uns dinars que amb ells se'ls allargaven fins a les 6 de la tarda, a les 6 de la tarda s'incorporaven, llavors les reunions duraven fins a les 8, quan t'havies entrat a les 8 del matí. Pues escurcem, no? Fes la proposta de dir, no, escurcem el dinar, o ens portem un tàper, baixem al menjador i comencem les reunions a les 4. No em vaig sortir mai, mai a la vida. Les reunions eren a partir de les 6, fins al punt que hi va haver un moment que vam dir, bueno, pues una sèrie de gent, que també hi ha homes, que són responsables, vull dir, ara no vull fer la caricatura, però que la realitat durant molts anys de la meva vida ha estat aquesta, i conciliar és molt difícil, clar.
Sí que és veritat que vas obrir un camí, no sé si ja em podem dir així, quan va ser la primera dona que va dirigir el Matí de Catalunya Ràdio l'any 2008. Què penses quan t'ho plantegen?
Jo no ho volia fer. Ja he explicat en alguna ocasió que jo no m'havia plantejat mai voler fer el Matí de Catalunya Ràdio, perquè és una, la Laura Rossell ho va dir molt bé en una entrevista, és una cadira que crema, és una cadira molt pressionada políticament, internament, és una peça molt cobejada i tothom la vol i tothom vol tenir influència, tothom vol col·locar els seus col·laboradors, tothom vol col·locar els seus tertulians. No m'ho havia plantejat mai. Hi va haver una X circumstància que m'hi va portar. Jo era plantilla de Catalunya Ràdio i la direcció em va dir tejot al tejado, s'ha de fer. Ho has de fer. Ho vaig fer un any i ja està, i fins aquí. No m'interessa per res.
Sentíem una entrevista que deies que és de la teva trajectòria potser és el pitjor.
No, el pitjor no, però em preguntaven quin record tinc, de quin bon record tinc. No en tinc cap de bon record d'aquell any. cap ni un, no ho he de dir sincerament, no en tinc cap ni un, perquè va ser molt, de molta pressió, de molt malestar intern i de fora. Penseu que a mi em va tocar substituir una persona per la que jo hi tinc molta bona relació i molta amistat, que és l'Antoni Bassas. Ell no se'n va anar bé, perquè per circumstàncies que jo desconec, que això ja li hauríeu de preguntar amb ell, ell va marxar a contracor. A mi em va tocar perquè era plantilla de la casa, ho vaig fer, però hi havia molta mala maror, molta mala maror interna i molta mala maror política també. Llavors jo no hi havia aspirat, vaig passar un any molt dolent i el dia que vaig plegar, el director nou que va entrar, però plegar, arribo, deixo els patracols que tens per apuntar i tot, en giro i ve el director, va dir, bueno, moltes gràcies i no conto amb tu per la temporada que ve. I vaig pensar, que bé, m'està acomiadant. Ja està. I dic, m'estàs acomiadant? Diu, no, diu, estan de vacances, ja parlarem. I fins aquí. Vull dir que, però almenys m'ho va dir ell a la cara, perquè va ser un any horrible. Anus horribilis, no? La reina d'Anglaterra n'ha tingut uns quants, jo n'he tingut un. No em puc queixar, no em puc queixar. En 45 anys no em puc queixar.
Deies la frase de la Laura Rossell, que la tenia apuntada també, perquè va dir, aquesta cadira té punxes, tothom la vol i ningú vol que el qui hi ha agradi. No? Et fan com la vida impossible. Això ho deia en un documental que es va fer fa poques setmanes al Sense Ficció, que es deia Dones de Ràdio, i en aquest mateix documental, no sé si era la Sílvia Tarragona, que deia que hi ha una manera femenina de fer ràdio. Dir,
hi ha mirades diferents. No, hi ha mirades diferents i és obvi que hi ha mirades diferents. Durant molts anys no s'ha parlat públicament de la menstruació, no s'ha parlat de la menopausa. S'ha investigat més per l'alopècia masculina que pel càncer de mama. Això són dades provades. Llavors, sí que hi ha un moment que quan tu arribes tens una altra mirada. No deixes de parlar dels partits polítics ni de l'actualitat política ni la internacional, però hi ha un moment en què la teva mirada va cap a interessos que en el cas, no dic perquè sigui una guerra, però que en el cas dels homes no hi és tant, no? Doncs, òbviament. Quantes vegades fins fa poc no s'ha parlat mai de la menopausa? Jo ara veig que se'n parla obertament i penso, això anys enrere era impensable. I de la menstruació encara moltíssim menys. Ara se'n parla amb molta naturalitat, no hi ha cap problema. Abans era impossible parlar d'això. I si parlaves, clar, coses de dones. No, coses de dones no, ens afecten a tots. No? I sí, hi ha una manera diferent de fer, però no sé si és millor ni pitjor, no, crec que no són comparables. Jo crec que hem de ser la suma. Hem de ser la suma de diferents mirades. La nostra també, que és el que hem reivindicat durant molts anys, la de les dones també.
Que es tingui en compte a l'hora de projectar. Tu que has dirigit equips, com és ser dona dirigint equips amb mitjans tan grans? A l'hora de fer que el teu criteri prevalgui.
Jo crec que una de les grans coses, és a dir, és no manar. Si manar ho saben fer molt bé els nens, no? Porta'm això, dona'm allò, vés aquí, vés allà, no et vull, ara torna. Dirigir és escoltar. Jo crec que una de les coses, grans coses que hem de fer i hem d'aprendre a fer molt internament és escoltar la gent. Perquè una cosa és, no que prevalgui, si hi ha un moment de conflicte, és veritat que la directora del programa o el director del programa acabarà dient, no, mira, escolta, això ho farem així, perquè al cap i a la fi la responsabilitat després també és teva. O sigui, si hi ha qualsevol, acabes comprant una cosa que no n'estàs convençuda i després la direcció de la casa et diu, bueno, i això? I dius, equivocat, no? He comprat un argument que a mi no em convencia. Per tant, és convèncer les persones, no? Per la via del convenciment, d'escoltar les propostes. Jo m'he enriquit moltíssim amb els meus equips, amb els quals he treballat, perquè a vegades et feien propostes i pensava, aquesta idea no l'he tingut. Saps? Va fer una mica com de ràbia. A mi no se m'ha ocorregut això, és molt bo això, doncs apostem-hi, fem-ho, perquè no tots som genis i perquè el treball en equip vol dir l'aportació de tothom. De tothom, inclòs el tècnic, perquè a vegades el tècnic sembla aquella persona que està allà al darrere i a mi a vegades el tècnic em deia, aquesta, bueno, era en castellà perquè sempre parlava en castellà, aquesta entrevista és una porqueria, eh? I m'ho deia mentre l'estava fent i pensava, la mare que li va lligar el llombrigo. I a l'acabar em deia, no, dic, ja, però no m'ho diguis pels auriculars. Diu, és que m'he avorrit molt això, ja, però no m'ho diguis. Llavors et feia la reflexió i tu pensaves, sí, no l'hem estructurada bé aquesta entrevista, té raó, perquè ell, clar, estava allà com a oient. I com a oient pensava, m'estic avorrint moltíssim i com jo, molta gent que ens escolta. I quan et feia la reflexió, després de la broma de no m'ho diguis mentre l'estic fent, tenia raó alguna vegada i pensava no ho hem fet bé això, no ho hem enfocat bé. Per tant, és un treball d'equip brutal.
A mi els meus tècnics m'escriuen per WhatsApp durant l'entrevista.
En aquella època teníem la sort que no hi havia WhatsApp.
Amb quin moment, i ara ja faig les últimes preguntes i si n'hi ha alguna del públic la fem abans de fer la copa de cava, en quin moment de la teva trajectòria et quedes? Hi ha alguna notícia que t'hagi agradat molt donar o algun programa que t'hagi agradat molt fer, algun moment que digués, uau, sort que estava aquí?
L'aparador a Catalunya Ràdio i l'Accents a una catalana. L'aparador perquè, clar, també hi vaig anar a petar aquestes coses que passen, no? Que hauries de fer la tarda. Del 92 al 93 vaig estar un any inaugurant Catalunya Informació, que era hola, t'ho repetim tot per si no te n'has assabentat, hola, hola. I l'estiu em diuen, bueno, i això ja està, hauries d'anar a fer la tarda al magazín. Jo dic, al magazín a la tarda? Sí. I no només això, sinó que em diuen, escolta, hi ha una carpeta de col·laboradors de la casa, si els vols, Sergi Pàmies, Quim Monzó, Jordi Vendrell, Ramon Bernils, Tisner, la mare del Sergi Pàmies, la Teresa Pàmies, jo, us juro, estava allà i pensava, no, hi ha una càmera oculta, és broma. Diu, no, si els vols, els pots tenir. Clar, per mi va ser brut, va ser espectacular poder treballar amb ells, aprendre del que cada setmana et proposaven per fer de col·laboracions. M'ho vaig passar molt bé amb el Monzó i el Pàmies, com ja és públic i notori, però de la Teresa Pàmies, d'en Tisner, del Ramon Bernils, del Jordi Vendrell, vaig aprendre moltíssim i m'ho vaig passar molt bé, la veritat, molt. I l'Accents a una catalana, perquè va ser tornar a recuperar, fer un matí, que no era el de Catalunya Ràdio, perquè va ser abans, i bueno, amb l'equip ens ho vam passar la mar de bé a una catalana, sí. Ets disfrutat molt.
Ets optimista amb el futur de la ràdio?
Sí. Sí, via el podcast, perquè això que n'hi diuen ara, l'escolta lineal, doncs a la millor no acabarà funcionant, no, la FM té els dies comptats. És que sempre que surten un gurú, sempre és, no, mai parlen de coexistència, sinó és, neix la ràdio, s'ha de morir neix la tele, s'ha de morir la ràdio, neix no sé què, s'ha de morir algú. No, poden coexistir, com està demostrat, en 100 anys de vida. Per tant, jo sóc optimista. Via el podcast, via, digue-li el que vulguis, però la capacitat encara d'escoltar històries, siguin gravades, siguin en directe, jo crec que hi serà sempre.
Sentia en un podcast que escoltava ahir que una de les coses que et passen pel cap ara que estàs jubilada és poder fer un podcast?
Sí, primer perquè tinc amigues que hem de fer un podcast, hem de fer un podcast, però no és tan fàcil. Per tant, i n'hi ha el ventall de podcast que hi ha, i hi ha un moment que dic, bueno, avui no sé, ara tinc com estrès de saber què vull escoltar, perquè n'hi ha moltíssims, n'hi ha massa. Llavors, si volem fer, hem de saber molt bé en quina plataforma volem estar, qui ens acull, què volem dir, quina periodicitat li donarem. No es tracta d'obrir un micròfon i dir el primer que vingui, sinó que hi ha d'haver una mica de planificació i projecte. I ara, de moment, no estic per això. De moment, no. Futur, no ho sé.
Doncs jo ara sí que, si teniu preguntes, si algú vol fer alguna aportació... Marc.
Has dit que has estat 45 anys de professió. Quin és el moment que tu has dit que l'has locutat, l'has transmès a la població i has dit que has estat orgullosa d'aquest moment i que has dit sort que sóc periodista perquè he pogut transmetre això a la població?
N'hi havia escut uns quants, eh? No ho sé, no sabria dir-te. N'hi ha molts. N'hi ha molts. No sé. No sé en què em quedaria, perquè no sé mai dir-te un moment concret. Ha estat un encadenat de... Sempre m'he sentit orgullosa de la possibilitat d'anar encadenant coses. És veritat que tinc més mal records, no?, dels moments més durs, de situacions, no sé, quan hi va haver l'atemptat d'ETA al RAC d'en Petrol, que jo estava a Ràdio Popular de Reus, o ara mateix, que m'han demanat el dilluns que ve de poder anar al matí de Catalunya Ràdio, perquè farà 10 anys de la tragèdia de German Wings, que va ser una de les parts més difícils de portar, sobretot en el moment que es va saber que allò no havia estat un accident, sinó que havia estat deliberat. No? Però per la resta, de poder estar en molts llocs, de poder estar en molts 11 de setembre, retransmetent-ho en directe, no sé, molts. Ara no te'n sabria dir un específic, és a dir, per mi és tot. Me'n recordo més dels mals moments que dels bons, perquè de bons n'hi ha hagut molts. La veritat, també me'n sento molt orgullosa i he tingut molta sort, són molts anys també d'anar predicant, que dic jo, no? Moltes coses, però molts, no sé. Ja em sortirà, eh? Ja me'n recordaré.
La Montse.
No estem
legitimats,
vull dir,
no som de periodistes, però fem el que podem.
No, però,
per això tenim l'emissora que tenim.
Però una emissora es conforma de moltes coses. És a dir, hi ha periodistes, hi ha gent que fa entreteniment i el fa molt ben fet, hi ha tècnics que no són periodistes, hi ha periodistes que són tècnics. Vull dir que és tot. Passa que nosaltres, per exemple, clar, jo parlo que he estat molts anys des dels serveis informatius de les emissores. Llavors, aquí sí que has de mirar molt bé. És veritat que quan vaig fer l'aparador a la tarda, no és que no fèiem tanta informació, hi fèiem moltes bromes, fèiem molta part molt més cultural, que ens la preparàvem, però potser a la millor no anàvem tant al detall com quan estàs, i a més estàs en una emissora com Catalunya Ràdio, que només que diguis hola, i si t'has equivocat ja tens 300 queixes, no?, a les xarxes socials. Sí, això és veritat també, però no li diguis periodistes de mentida, digue-li col·laboradors, perquè no, clar. No, però no tot, no, les ràdios no es conformen només de periodistes, ni a Catalunya Ràdio. Hi ha moltíssima gent, per no dir-te que gairebé ara ja som meitat i meitat, que molts d'ells no són. Uns són influencers, els altres són, llicenciats en filosofia, o gent que ve a col·laborar i que acaba tenint un programa. Això ha passat així. Dir que no...
Sí,
home, per favor.
Àlex.
Jo no pregunto més. Quan estàs al capdavant d'un programa com Catalunya Ràdio o qualsevol altre programa, la pressió dels EGM, les audiències, com explico això?
Malament. Malament perquè és, moltes vegades és la coartada. És a dir, tu fas la mateixa feina, no? Exactament igual durant un any i tens una onada que no ha funcionat. Per quins motius? Jo encara no ho acabo de saber molt bé. Llavors, fa molta ràbia que moltes vegades és una coartada perquè et diguin que et canvien el programa o que et treuen del programa només perquè els resultats d'audiència no són els deguts. Jo crec que amb el pas del temps això s'ha anat moderant una mica, però clar, és... I si no, la majoria de la gent, no és el cas meu per ser plantilla, però que són externs, tenen contractes, conforme si l'EGM puja, tenen una bonificació fins a, no sé, amb les xifres, no ho sé, però si baixa, no només no la tens, sinó que igual tens problemes per renovar la temporada que ve. I quan parlo d'equips externs, no estic parlant només d'un personatge, sinó d'un equip, i aquests equips són famílies. Per tant, no? A més, un sistema que cada vegada s'està veient que queda més obsolet, perquè és perfectible. Perquè, clar, a nivell d'enquestes, doncs clar, hem fet unes enquestes, però sí, depèn d'on les vas a fer, i depèn de qui enganxes, i depèn de si preguntes pel cap de setmana o no, clar, nosaltres, jo he marxat després d'estar gairebé 8 anys i mig al cap de setmana, que hem estat líders, no, fatal, líders, no, fatal. Ara dissabte molt bé, diumenge fatal, que dius, bueno, no, que la casa ja veu que doncs hi ha una evolució positiva. Per això, si sou seguidors de les lectures d'IGM, tothom, com la meva mare, quan diu, ah, algo de les audiències, tothom ha guanyat.
Tothom guanya, nosaltres sempre fem la conya de que no hi sortim.
Però dic, no, mare, però pensa que ells fan servir el de l'any mòbil i els altres fan servir el de l'última onada, no és igual, perquè a mi no m'ho expliquis, ja no ho entenc, però és veritat que ha guanyat tothom, perquè tothom, hem pujat més que fa 2 anys en la mateixa situació però amb una altra persona, clar, tothom, bueno, ningú surt dient he perdut, no? Més enllà del futbol, que és com obvi.
Jordi.
Deia de la ràdio i televisió, que tots volen fer-ho. Fa molt d'anys,
Amb el tema de la dada, el problema que ve de la informació, com que va tallar tots els sistemes de comunicació, el sistema de dada va funcionar perfecte. Perquè els polítics estaven a la reducció i traien la notícia de fora. Jo vaig sentir des de molt complicat. Em van bloquejar provatges perquè no pogués sortir la gent. Va? I impedien que la poca gent que volia entrar entreixi a donar informació. O sigui que va haver una gran dieta d'això. Ja per quan si es van oblidar per els vint, però va, n'hi ha mil. Però sí que van intentar que no sortís tot realment el que havia
I us van bloquejar de radioaficionats? Freqüències de radioaficionats?
Des de les entrades de la comunicació no sé de Madrid, però es poden bloquejar amb una
porta. Sí, sí.
I llavors, el que passa que, clar, n'hi ha moltes. Si tu vols buscar els canals aquí va arribar el servidor del Tibidabo de Tortosa, ja es van buscar la via. Això ja es van buscar. No sé si van buscar 10, però per tant, quedava allà i el deia, era fotut. Tornava per un altre costat i arribava a l'hora. Vull dir, per un desastre natural, la decisió és la millor, és encara, no crec, el tenen sota la fila, i tenir tota la informació directa, sempre la comunicació s'ha fet per la vida, perquè nosaltres, mira, n'hi ha hagut que es comunica amb la família o amb el gran, en un moment concret o una hora concreta. Perquè on hi ha les comunicacions tallades, doncs hi ha ràdio i ja s'ha comunicat, però n'hi ha que el sol.
Gràcies, Jordi.
Gràcies.
La Raquel, també havies d'aixecar la mà, però no sé si...
Però no sé, és que sí, m'havia allargat. Hem parlat del concepte, no sé si la paraula transmèdia, no? I jo crec que fins a quin punt això també ens acaba portant una mica les presses, que són el principal risc de la bona informació. I després hi ha una altra cosa, que és doncs, les xarxes socials, no? Que són aquests canals en mans del poder públic.
Home, influeix directament, clar, perquè va molt, molt més ràpid. I també és veritat que els partits polítics volen arribar a la ciutadania i ara aquests canals ho permeten. Clar, la nostra lluita és que passin a un filtre periodístic, però bueno, la tecnologia és la que és. I el transmèdia ens aboca a les presses, que és el que hem d'intentar combatre, sobretot perquè ens hi juguem la credibilitat. I la credibilitat costa molt de guanyar. Costa molt, molts anys i molt esforç i molta i molt picar pedra, molt.
Sento una mica trampa i llargo perquè com a persona també de l'oficina això viureu cada dia.
Sí, no, és molt complicat. Ja et dic, vaig plegar el cap de setmana de la Dana i vam patir molt, però vam suar moltíssim perquè arribaven coses però molt gruixudes, i era, és que ho està dient tothom ja, però després s'ha demostrat que no eren certes, o si eren certes no les hem pogut descomprovar, per tant, saps? Ja ho direm en el seu moment, però si dius una cosa que no és certa, perds la credibilitat, perquè la gent diu, en sèrio que Catalunya Ràdio ha de dir si no és veritat o no ho han comprovat? I després que moltes vegades quan fas segons quines afirmacions estàs parlant també de persones, amb el que et deia, i t'estàs carregant reputacions. Per tant, s'ha de ser molt, molt curós en aquest aspecte i fàcil no va ser gens ni mica. Gens ni mica. Cada dia és menys fàcil, eh? Perquè clar, és hola, no? Com quan et truquen hola, soy la llamo de no sé dónde. Mira, no. Però cada dia és més difícil perquè la informació interessada corre com la pólvora.
Montse Verdaguer, Eduard, i tanquem.
Jo vinc del món de l'educació, m'agradaria saber, no sé si ho saps, si ho has pogut anar veient al llarg de la teva trajectòria, com les noves generacions de periodistes, que representen que vivim en un món que estem tots sobradament preparats, com les veus, quin futur ens espera del periodisme, i si, no sé, perquè en algun moment sembla que
jo veig, primer veig moltes coses molt diferents, és a dir, veig persones que arriben a tercer de periodisme fent faltes d'ortografia, que jo el trobo horrorós. O sigui, a França un nen de 4 anys fa faltes en un dictat, no passa de curs. Per tant, una persona, faci en català o en castellà, és igual, perquè són les dues llengües oficials, però han de poder conèixer molt bé la llengua per poder-la utilitzar. Dos, veig molts periodistes interessats a fer periodisme al lloc dels fets, és a dir, tornar a sortir al carrer. Nosaltres hem passat moltes temporades que venia gent i deia, jo vull ser redactor de taula. No, mira, aquesta modalitat no existeix. És a dir, gent que no volia trepitjar el carrer quan el periodisme està al carrer. Veig, vull ser optimista perquè hi ha moltes generacions de periodistes joves que s'estan jugant la vida, molts d'ells a Gaza, per informar des del lloc dels fets, i això em fa ser molt optimista. També veig una generació que es llicenciarà en comunicació audiovisual o en periodisme i no seran mai periodistes, igual que tu et pots llicenciar en dret i potser mai exerciràs ni d'advocat ni de jutge. I és veritat que estem llicenciant moltíssima gent per un mercat que no els pot absorbir, però ni aquí ni a Europa. Perquè hi ha molta gent que diu, bueno, me'n vaig a buscar-me la vida a Europa. Jo tinc molts amics periodistes que o condueixen autobusos a Barcelona, o estan fent de cambrers, o s'han muntat una assessoria, o una start-up, o ho han deixat, i molts, ho parlàvem amb la Raquel, se n'han anat a l'àmbit educatiu, perquè és el que poden fer, no? Fer una mica de cercle i d'allò que tu saps, doncs posar-ho a disposició, perquè no troben feina, és impossible. És molt difícil.
Eduard García, amb tu tanquem.
Una altra relació amb el que comentaves de les xarxes socials, amb relació amb el que deia la Raquel, hi ha també aquesta doble feina ara del periodista, de no només haver de generar informació, sinó haver de dedicar-te a desmentir-la. És aquesta doble feina amb plantilles que no han crescut. Un dels informes de la Federació de Ràdios d'aquest llibre, l'any que estem fent, és que en els últims 18 anys ha augmentat la feina, però no han augmentat les plantilles.
És que tens 3 vegades més feina. Primer, ja no era abans contrastar una font, sinó que t'arriben informacions, a més, molt ben construïdes, i has de dubtar permanentment de tot, no? Has de fer els fact-checking, ara estan a l'ordre del dia. Mireu què ha fet Zuckerberg, el primer que ha fet a X, s'ha carregat els fact-checking, vull dir, la verificació de les notícies. I jo crec que els mitjans locals, precisament la seva feina hauria de ser verificar allò que es diu i sobretot a la ciutadania més pròxima.
L'educació mediàtica? Jo...
No, aquest meló fa 16 anys que el vam obrir al Col·legi de Periodistes, no quan jo era de gana, però hi vaig apostar moltíssim. Jo sempre he parlat de la dieta mediàtica, de la mateixa manera que en els nostres joves els diem que és els sucres, que això, el colesterol, els aliments processats, els hi hem de dir les capçaleres quines són, qui contracta periodistes, com interpretar un titular, com... I això, la feina que feu, perquè també ho feu des d'una codinenca, de l'educació mediàtica és bàsica, perquè aprenguin a ser crítics amb la informació que els arriba, a saber triar, és a dir, de quina capçalera ve, qui ho diu, quines intencions té i quines no té. Però no per criminalitzar ningú, ni partits polítics, ni institucions, no, sinó que es tracta que sàpiguen i que siguin crítics, que siguin ciutadans crítics, que no siguin simplement subordinats, perquè com menys informació tinguin, menys lliures seran de prendre determinades decisions. Per tant, per mi la informació mediàtica és la formació mediàtica és imprescindible.
Ser crític no és criticar-ho tot, sinó saber-hi.
Exacte, és a dir, saber triar, és a dir, qui m'ho diu, per què m'ho diu, amb quins interessos pot venir, a mi m'interessa, doncs va. Però sí, els hi hem d'ensenyar això de la mateixa manera que els hi dius deixa la bulleria, menja fruita, etc, etc. El mateix, dieta mediàtica.
El futur. L'altre dia ho deien a la jornada aquesta que vam anar dilluns i va haver una aportació que em va agradar molt perquè diu, la meva filla em pregunta si és veritat mentre la meva mare reenvia tot el que rep al mòbil. Per tant, l'educació mediàtica l'hem d'aplicar a totes les franges d'edat i no només als que pugen. I amb aquesta reflexió tancaríem el col·loqui. Sí que m'agradaria que Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu i regidor de comunicació, doncs que facis la clausura abans de que els hi donguem això que tenim aquí embolicat.
Sí, bona tarda. En primer lloc, Gemma, gràcies per organitzar i moderar aquesta taula. Disculpes per arribar tard, teníem agenda de govern que ens ha impedit, i gràcies també per venir i l'estona que hi ha estat, que crec que ha sigut la major part de la conversa, doncs ha sigut molt interessant. També gràcies a tots i totes les que heu vingut. D'entrada, felicitar com a representació institucional doncs, a Ona Codinenca, els 20 anys d'Ona Codinenca, a tu, Gemma, com a directora, però també doncs, a tots els alcaldes, regidors, regidores doncs, que durant aquests 20 anys també hi han apostat per Ona Codinenca, no només com a ràdio, sinó com a ràdio local, com a mitjà de comunicació local i com a ràdio i mitjà públic, que és el que ara també intentàvem posar en valor, i totes les persones i voluntaris que heu participat d'aquests 20 anys, que n'hi ha molts, que cares doncs, que heu estat liderant i tirant del carro de programes que també esteu celebrant 20 anys, també cares doncs, de programes més recents. Al final crec que Ona Codinenca és això, representa això, o almenys doncs, des del nostre punt de vista representa tot això, no només comunicació, no només periodisme. Aquí Sant Feliu, doncs, Ona Codinenca, també és una escola de formació. Parlàvem, no, Montse, que deies, periodistes de mentida. Bueno, al final, també és aquesta escola de formació i on tothom doncs, es pot atrevir i formar-se i preparar-se i agafar experiència amb alguna cosa que mai és tard perquè acabi sent la seva professió. Per tant, doncs, tots aquestes persones que esteu doncs, fent programes de ràdio, doncs, al final també és una trajectòria de formació superimportant, però és que a més, Ona Codinenca Sant Feliu també és associacionisme i també és vida social, i per tant això té un valor i un retorn infinit, jo crec que pel poble, i a més és poble. És a dir, a més, doncs explica, el primer que explica sempre és el que passa a Sant Feliu de Codines, i això també ens ajuda a explicar-nos més enllà de Sant Feliu de Codines. No? Quan parlem de posar Sant Feliu de Codines al mapa, doncs Ona Codinenca ho fa des del moment doncs, que es pot escoltar des de qualsevol lloc del món. Amb això afegir a la reflexió que deia, ostres, els mitjans públics i ara quin impacte tenen les xarxes socials, una mica com amb tot, i m'ha agradat molt lo de la dieta mediàtica, perquè al final doncs, amb el menjar, amb les drogues, amb tot el que impacta de forma brusca doncs, en les nostres vides i que pot tenir un impacte segur que positiu, però segur que també negatiu, doncs primer impacte ens deixa tots, doncs, i també amb els mòbils, també amb la tecnologia. Després doncs, ve la fase doncs, de l'educació, no? I després, evidentment, acaba havent-hi la fase de la legislació, que també ja veus que ja comencen a parlar doncs, que hem de legislar sobre la informació i sobre els drets i deures que tots tenim amb la gestió de la informació, i això doncs, tard o d'hora també passarà, i tard o d'hora també la vericitat de la informació s'haurà de gestionar de forma legal, que per això estan doncs, els parlaments i les lleis que legislen, perquè l'impacte doncs, de les coses sigui positiu i a favor del bé comú i no a favor d'interessos que mai tindrem controlats doncs, quins són, i això és el que ens toca ara, doncs, treballar-ho des del punt de vista de l'educació, que no és només a les escoles, sinó que l'educació doncs, és durant tota la vida i des del punt de vista doncs, de la legislació també. Ona Codinenca, ja m'estan fent senyals de que m'estic allargant perquè estic intentant que arribi un complement a l'obsequi també de part de l'Ajuntament. Ja he fet el temps perfecte, ja. Gràcies, Manel, per aquesta. Que ara complementarem aquí. Però res, simplement a tota la comunitat Ona Codinenca, doncs, agrair-vos, felicitar-vos pels 20 anys. Tenim encara molts actes per compartir durant aquesta temporada i moltes celebracions. Avui doncs, és aquest inici, un plaer doncs, haver-vos tingut aquí. Torneu quan vulgueu a Sant Feliu de Codines, és casa vostra, i si no, sempre ens podeu sintonitzar i escoltar. I ara brindarem doncs, per 20 anys més que duri. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies. De fet, t'has allargat, però no t'has allargat prou, perquè els de l'Ajuntament us havíeu deixat els llibres, però els de la ràdio ens hem deixat una altra cosa que ara està arribant. Però no passa res, no passa res. Tot arribarà. Sí, aprofitaré per... Aprofitaré per explicar-vos que el dia 11 d'abril tenim una altra cita, que és la presentació d'un llibre que es diu La travessia infinita, que la moderarà l'Àlex Mir amb un esportista de Granollers que era alpinista, que va tenir un accident en el qual el seu company de cordada va morir, i a partir de la seva recuperació va estar molts mesos en coma i ara és nedador a aigües obertes i està a punt de ser el primer nedador de poder creuar els 7 estrets del món nedant tenint una discapacitat important. Per tant, és un llibre molt inspirador, segur que l'Àlex en sap fer una molt bona presentació i treure-li suc. Aquest serà el primer acte, i el Pol parlava de la formació, i un dels actes que tenim també ja programats i agendats és el dia 16 de maig, una taula rodona que la farem a la sala de baix, amb 6 persones que ara es dediquen professionalment al periodisme amb diverses vessants, des de la comunicació empresarial, des de també la comunicació institucional amb un ajuntament, des de també televisió i premsa escrita, que han passat per la casa, de fet que han crescut a la casa, moderats també per una persona de la casa, direm els seus noms quan toqui, no fem tots els spoilers avui, però també serà, penso que, molt interessant. I el dia 13 d'abril tenim un vermut musical amb un grup de jazz al pati de la ràdio a Can Buixó. Us anirem anunciant, serem pesats amb tots els actes per les xarxes, i ara sí que tenim aquests obsequis, un lot per cada una, és una llibreta dels 20 anys d'una codinenca, que sou les primeres a tenir-la, una llibreta d'aquestes que van molt bé per prendre punts, un dolç...
Sí, perquè
va...
ara ja no escrivim mai, i al final quan et poses a escriure, jo ho adoro això,
va
moltíssimes gràcies.
Els codinets, que són uns dolços típics d'aquí Sant Feliu, i el Bertí, flaixos d'una cinguelera, els cingles de Bertí no són territori nostre, però és el que veiem cada dia quan ens llevem, i és el que trobem a faltar quan no hi som. Per tant, doncs, un lot per cada una, perquè ens recordeu, i per agrair-vos que hagueu vingut a acompanyar-nos en aquest inici de 20 anys.
Moltes gràcies a vosaltres, de veritat. Gràcies.
Del dial, de la misura.